Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, emissora municipal de Sitges, a temps d'informació esportiva. Engeguem un nou temps de descompte, dilluns 2 de maig de 2016. Vinga, va, un bon titular d'entrada. El bàsquet de Sitges jugarà les fases d'ascens a Lliga EVA després d'aconseguir la victòria que li faltava, la que va aconseguir dissabte passat davant el Safa Claró, aquí a Pinsbense, per 70-53. Un nou èxit per al club, sí que falta encara un partit per cloure la fase regular, el que haurà de jugar amb aquest proper diumenge a la pista del bàsquet Molins, però ja amb poca transcendència. Vaja, que caldrà saber si finalment el Sitges acaba tercer o quart, depenent de la classificació final, tindrà un rival o un altre. Però ens haurem d'anar quedant ja amb dos noms com a possibles rivals del Sitges, com dèiem, en aquestes fases de ascens a Lliga EVA, o bé el Sant Adrià o bé el Mataró. Dubtes que, evidentment, resoldrem aquest proper cap de setmana, com els dèiem en la disputa d'aquesta última jornada de la fase regular a Copa de Catalunya. En futbol, el Sobrense guanya 4-0 al Catllam en un partit, tot s'ha de dir, força grisot, eh? Poc ritme i gens d'història, vaja, més enllà dels gols que l'equip va arribar a fer i, evidentment, aquests 51 punts, tot esperant, això sí, també un final de temporada prou exigent, mesurant les forces amb equips que s'estan jugant l'ascens, com, vaja, dos exemples molt clars, el Castelldefels i el Sant Boià, i és que la part alta de primera catalana en aquest grup segon està que bull. I ha passat una setmana i es pot dir allò de l'alegria a una certa decepció. La decepció de veure com la Unió Esportiva Sitges no va poder sumar els 3 punts ahir a Piera, on va empatar finalment 1-1. Els de Manuel Rodríguez perden a més la segona plaça tot just quan falten 4 jornades, és a dir, un mes just de competició, i amb aquella certa sensació que en el Martorell té probablement un millor calendari. I més bones notícies futbolístiques, perquè el Sobrense ve a la quarta catalana, està només un puntet d'aconseguir l'ascens i de ser, per tant, l'any vinent a tercera catalana. Li queden 2 partits. Aquest punt el pot aconseguir, o bé aquest dissabte al Camp de les Cabanyes, o bé, en el pitjor dels casos, en l'últim partit aquí a Aiguadols davant el Ribes. I acabarem amb el bloc poliesportiu, destacant que el Club Patí Sitges segueix apurant les poques opcions que té, si hem de ser sincers, a pujar de categoria. Ho va fer un pas més, guanyant dissabte amb la Olesa per 9-6.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Zero 12, la Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil.
Si tens entre 16 i 24 anys,
estàs a l'atur
i has acabat els estudis,
la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos
una oferta de feina,
pràctiques laborals, formació
o un itinerari d'emprenedoria.
T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012. 012, la Generalitat al teu costat.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Gairebé 4 i 7 minuts de la tarda. Encetem el temps de descompte amb la crònica del cap de setmana esportiu, acompanyant-los com tots els dilluns fins les 5 en punt de la tarda. Hem de començar parlant avui de bàsquet, com els dèiem ara fa uns moments. Un nou èxit per al bàsquet de Sitges, que amb la victòria del passat dissabte, 70-53 davant el Safa Claró, s'ha assegurat la disputa de les fases d'ascens a Lliga EVA. I quin va ser l'últim cop que el bàsquet de Sitges va aconseguir jugar fases d'ascens a Lliga EVA? Doncs ens hem de remuntar a l'any 2010, després de 9 temporades consecutives jugant a un bon nivell a Copa Catalunya. Aquell equip doncs va aconseguir jugar les fases i pujar a Lliga EVA, on bé, la història que segueix més o menys ja la poden conèixer. L'equip va poder consolidar-se una temporada a Lliga EVA, però econòmicament parlant el club no va poder suportar doncs el pes d'estar un any més en aquesta competició. Total que passats aquests 6 anys, el bàsquet de Sitges torna a tenir la gran oportunitat de ser en aquestes fases d'EVA. Tot això després de la victòria que va aconseguir aquest passat dissabte, com dèiem, a Pinsbens davant el Safa Claró, un partit que ja va dominar gairebé de principi a fi amb un bon parcial d'entrada de 26-6, tot i que el conjunt barceloní es va assegurar amb el segon parcial amb 8-18. El tercer parcial va ser d'empat a 15 i finalment 20-14 per als homes d'Edu Piñero en el quart període per aquesta victòria final 70-53. Tenim com a màxims anotadors en Roger Pérez amb 16 punts i Xavi Sabater amb 17. Una victòria que consolidava, com els dèiem, els Sitges d'entrada a la tercera plaça, perquè el Lluïsos ha perdut en aquesta jornada. Ho va fer per 74-68 a la pista del CC. Després els expliquem una miqueta com pot acabar tot plegat. El Sitges ara té la tercera plaça assegurada, tot i que encara queda una última jornada per cloure la fase regular, la que haurà de jugar en aquest proper diumenge a la pista del Molins. Hi ha un seguit de combinacions que podrien fer que el Sitges acabés o bé tercer o bé quart a la classificació, i depenent evidentment d'aquesta classificació tindria un rival o un altre. Estem parlant dels rivals del grup 2 de la Copa Catalunya. Anem a escoltar però les valoracions que feia Edu Piñero, entrenador del bàsquet de Sitges, després d'aquesta victòria del passat dissabte que, com dèiem, atorgava als Sitges el dret de jugar fases d'ascens a Lliga EVA.
Sí, bueno, es lo que estábamos buscando desde varias semanas atrás, pero bueno, se ha conseguido. Yo creo que es un objetivo que en un principio yo creo que el club ni inimaginable, con la gente que había y todas estas cosas, pues bueno, y aparte el año pasado que estuvimos jugando en primera, subir y conseguir pues esto, pues yo creo que, o sea, increíble, muy bonito.
Valórame el partido, habéis empezado fuertes con un parcial de 26-3, después ellos sí que han reducido un poco, pero bueno, siempre habéis ido con el marcador a favor y eso, no sé si a veces relaja y a veces también es...
Sí, es... Aparte, a estos no les importa relajarse lo más mínimo. Intento por todos los medios de que no se relajen, pero bueno, yo creo que hemos empezado muy bien, la concentración muy bien, hemos ido bien, pero es lo que nos pasó el otro día con Rosé, llevando bien el partido, ganando de 11, faltando 5 o 6 minutos y que en un pispás, pum, y no puedes en Copa, es que no, y más ahora que estás llegando a final de temporada, que estabas para meterte en fases, que es trabajo que tienes que hacer para lo que te va a venir a dentro de un par de semanas, ¿no? Intentas trabajar para pues, situaciones o sistemas o cosas que bueno, que nos podemos encontrar y que seguro que nos van a poner en problemas en los partidos esos de fases, ¿no?
Antes de fases queda un último partido en Molins. ¿Cómo lo planteáis?
Bueno, trabajo para lo que nos viene, nada más. Esta semana, pues bueno, lo que habíamos con Caldí, pues hablado durante esto de intentar pues recuperar gente. Tenemos que algunos que están lesionados, otros que mentalmente pues no están, no se dan cuenta de lo que se está haciendo y bueno, y todo un poco, ¿no? Semana pues que bueno, que nos da para trabajar, dos semanas para trabajar cosas y para cuando llegara lo mejor posible a las fases, ¿no?
Si no pasa nada, acabaréis cuartos y...
Es que me da igual.
El rival o San Adrià o Mataró.
Me da igual, es un 50%. Tenemos un partido aquí en casa y un partido allá. Igualmente pueden venir ellos aquí y meternos de 30, como nosotros podemos aquí salir y meter de 30.
Es decir, que el factor cancha no te importa.
A mí en eso no... Está claro que si juegas el segundo partido, sabes más o menos cómo juegan, pero bueno... todos tenemos vídeos y todas estas cosas y no pasa nada, ¿no? O sea, me da igual quién me toque y estoy, pues bueno, yo creo que se ha conseguido el objetivo, que es estar entre los cuatro primeros. Primer año que después de primera, pues estás ahí en Copa y bueno, yo creo que hemos hecho una buena temporada y felicitar al equipo por el trabajo que han hecho, ¿no?
Llegados a este punto, ahora lo comentabas, ¿no? Jugadores que llegan con problemas físicos, otros que quizás a nivel mental tampoco están en su mejor momento. ¿Cómo lo ves? Porque ahora llega lo definitivo.
Bueno, vamos a ver, trabajo ahora en estas dos semanas del entrenador de intentar pues por todos los medios intentar pues que bueno, que la gente se ilusione, se hipermotive de jugar una cosa. O sea, yo creo que ganas esos dos partidos, bueno, después del partido con Lins tienes esos dos partidos y sabes que si ganas esos dos partidos pues estás en EBA. No es mal, o sea, es que no hay que darle vuelta a hoja. Es un premio pues que bueno, que en un principio ni te lo imaginabas y que bueno, que estás ahí a dos partidos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, mentalmente estar al 100%, concentrados, con la máxima intensidad, que sabemos que vamos a tener un gran equipo delante, no sé si será pues San Adrià o Feyman Mataró, pero lo que está claro que el equipo tiene que intentar pues bueno, salir al 100%, nada más.
Es un premio, Edu, y no sé si decir un problema añadido al club.
Ese ya no es mi problema. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible, intento que el equipo dé lo máximo, ellos se lo han trabajado, han conseguido pues eso, por ahora 19 victorias y queda una y un partido más y bueno, yo creo que ellos, o sea, se lo han trabajado desde el año pasado pues, y anteriores igual, pues bueno, pero yo desde que estoy con ellos se lo han trabajado y bueno, ya lo que ocurra luego más tarde me da exactamente igual. Si es un problema, pues bendito sea el problema, ¿no?
Sí, seguro,
para mí.
Seguro.
Luego ya veremos. Pero bueno, lo que está claro es una cosa que se ha conseguido una cosa importante, que el club Basket Sitges, pues bueno, está otra vez ahí arriba en Copa, que es lo que hace 4 o 5 años estuvo y estuvo lo máximo. Y bueno, es bonito y increíble.
Doncs a veure si el pas per Copa Catalunya serà més aviat efímer. Després de l'ascens que va aconseguir la passada temporada de primera catalana a Copa Catalunya i amb l'opció, com dèiem, totalment oberta d'intentar donar el salt a Lliga EVA. Com estan les coses? Com els dèiem, queda una jornada per cloure amb aquesta fase regular. Hi han 5 equips en aquest grup 1 de Copa Catalunya que aspiren a jugar en fases. Hi han 3 que ja les tenen assegurades, són Grup Barna, Viladecans i Bàsquet Sitges. Caldrà esperar a l'última jornada per veure si o bé Lluïsos o bé Roser, atenció perquè el Roser en aquest sprint final s'ha arribat amb opcions després de guanyar aquesta última jornada a Viladecans. Es poden produir encara un seguit de situacions afavorint a uns o als altres, però com dèiem, tant Grup Barna com Viladecans com Bàsquet Sitges tenen ja assegurada aquesta promoció d'ascens a Lliga EVA. Els expliquem. El Sitges s'hi guanya a Molins diumenge a 7:15 del vespre, serà tercer. Si el Sitges perd i el Lluïsos guanya, el Sitges acabaria quart. I si el Sitges perd però els Lluïsos també perden, el Sitges acabaria també en tercera posició. Recordem que no serà fàcil guanyar a Molins, perquè el Molins es juga a tenir el factor camp a favor en les fases de descens. En aquest cas, el Molins està jugant la permanència. Per tant, haurà de jugar amb prou intensitat i amb prou concentració, com reclamava Edu Piñero, al partit d'aquest proper diumenge, en repetim, a un quart de vuit del vespre a la pista del Molins. Depenent si, com dèiem, el Sitges queda tercer o bé queda quart, tindrà un rival o un altre, però es poden anar apuntant aquests dos noms, Sant Adrià i Mataró. Sant Adrià, hores d'ara, és líder del grup 2 de Copa i Mataró és el segon classificat. És un quart i un minut de 5 de la tarda. En bàsquet també s'han produït altres resultats no tan favorables per als interessos del bàsquet Sitges, perquè el sènior B, per exemple, va perdre 57-59 davant el Club Bàsquet Cubelles, un sènior B que ja va certificar fa unes quantes setmanes el seu descens a categoria territorial i que, per tant, s'acomiadarà ja amb la seva participació a tercera catalana en aquest proper cap de setmana. I molta atenció perquè a la segona catalana femenina, en el seu grup segon, el sènior femení del bàsquet Sitges va perdre 36-35 a la pista del Club Bàsquet Sant Just. Molta atenció, com els dèiem, perquè és la quarta derrota consecutiva, és la 17a de la temporada i que, per tant, com es diu en aquests casos, urgeix guanyar per no caure en plaça de fase de permanència. Rep el CUE, el Club Bàsquet Corbera, aquest proper diumenge a partir de les 7 de la tarda aquí al pavelló de Pinsbens, per tant, una bona oportunitat per trencar aquesta dinàmica negativa de quatre derrotes consecutives i no caure, com dèiem, en el pou de les fases de descens. Un quart i dos minuts de 5. Vinga, anem cap al futbol, hem de fer crònica ja del que ha succeït esportivament parlant i futbolísticament parlant, particularment aquest darrer cap de setmana. El Nou Pinsbens dissabte passat va acollir la segona jornada de debutants d'aquests petits jugadors de 4 a 6 anys en aquesta jornada que organitza la Federació Catalana de Futbol i entenem que des de la Blanca se'n farà un balanç prou satisfactori, un ambient fantàstic, un molt bon ambient el passat dissabte, com dèiem aquí al Nou Pinsbens. Isidre Gómez, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, un bon dissabte, eh?
Bueno, al principi vam patir molt, eh?
Sí.
Perquè mentre ho preparàvem, l'aigua anava caient, després sí, ja, quan ens va costar l'hora, pues, aquella... l'azar, pues, va despejar tot una miqueta i vam poder fer tot molt bé.
Sí que el temps se podia fastiguejar una miqueta perquè les previsions eren precisament que dissabte, de tot el cap de setmana, seria el pitjor dia. Vàrem començar malament, però com molt bé deies, la cosa es va poder arreglar. En fi, un èxit, molts nanos, moltes famílies, un bon ambient, en definitiva.
Sí, sí, des de que van començar a arribar per allà a les 8:30 els equips fins a les 2 pràcticament que van marxar els últims, pues, tot el camp ple, tothom disfrutant, partits ininterrompudament, es van fer 4 campets, i dos equips a cada lloc, doncs ja dic 8 cada... No, divertit també, perquè ja dic, va ser un no parar.
Uh-huh. En aquest sentit, clar, molts cops doncs, que li fumem alguna garrotada a la federació, en aquest sentit volia dir, cal felicitar la federació perquè bé, aquesta iniciativa és prou bona, prou positiva, tractant-se de nens petits, tractant-se de que el nivell de competició és zero, que el que es tracta és passar-ho bé i, com dèiem, passar una bona estona.
Doncs... Jo sempre que ho facin així, estic d'acord, però em temo que voldran crear una competició.
Sí?
Jo m'ho estic consumant, perquè les coses d'aquest calibre no es fan perquè sí.
Ja.
Jo crec que han sigut proves, aviam com funcionaria la cosa. Jo dic, si es fessin unes jornades aquestes un cop al mes, que no hi ha competició, que els nens juguen i tothom content, fantàstic, però que no vulguin també fer una competició de nens de entre 4 i 6 anys, que llavors ja em semblaria...
Sí, bueno, no semblaria...
Me lo guardo.
Sí. No, en qualsevol cas, bé...
són nanos o nens petits, evidentment, que estan jugant doncs, a nivell social, no? A nivell de competició, de tornejos socials dels propis clubs. Evidentment, el tema competició queda molt, molt reduït doncs, el fet de jugar amb aquest tipus de competicions. Si després la federació s'inventa alguna altra cosa, ja veurem. Bé, fet aquest preàmbul, Isidre, anem a repassar ja els resultats d'aquest cap de setmana, començant per una golejada, la que va aconseguir el juvenil de Preferent a Tarragona, amb el Sant Pere i Sant Pau.
Ja no hi ha ni comentaris, un 0-9, és que ja es comenta ell mateix. Des del principi fins al final, controlat totalment, i anant caient els gols.
Un bon final de temporada, el que està fent l'equip del David Porres,
Estem endollats ara.
Sí, sí.
Ara, ja si continuem així fins al final, a part també es va complir el que havíem demanat, que la Rapitenca guanyés el Vilaseca, i mira, tornem a anar segons.
Doncs bé, objectiu, intentar acabar la competició com a sotscampions, que seria també prou bonic. Hem començat per aquesta golejada del juvenil de Preferent i seguim per la resta. Així
seguirem per una derrota amb el juvenil B per 1-3 davant del Sant Filiuenc. En categoria cadet, derrota també del cadet A al camp del Reus Deportiu per 1-0 i derrota també del cadet B per 2-1 al camp del Piera. En categoria infantil, empat a 1 contra el Cubelles a l'infantil A a Pinsbens. Derrota al camp del Moja per 8-1 del Basi Olèrdola. I finalment a l'infantil C, victòria per 5-1 davant del Ribes a Pinsbens. En categoria de l'E20, victòria de l'E20 A al camp de l'Escola de Futbol Gavà per 1-2. Victòria de l'E20 B per 7-0 davant del Pallejà a Pinsbens. Victòria també de l'E20 C davant del Sant Boià per 5-4. Derrota del D davant del Cubelles a Cubelles mateix, i finalment també derrota de l'E davant del Cubelles per 4-5 a Pinsbens. En categoria Benjamí, derrota dura del Benjamí A davant del Cornellà per 8-1. Derrota també del Benjamí B per 6-1 davant del Sant Sadurní, i finalment per acabar dues victòries, victòria per 5-4 del Benjamí C i victòria de 5-2 del Benjamí D davant del Canyelles. I, el resum és que està molt apretat. 7 victòries, un empat, 8 derrotes, i amb l'enfrontament que hem tingut entre el Cubelles i la Blanca aquest cap de setmana, un empat, dues derrotes i una victòria.
Vaja, una mica de tot. Una mica de tot. 4-23, així han anat els resultats per als equips de la Blanca aquest darrer cap de setmana. Ens els ha comentat l'Isidre Gómez, a qui agraïm una setmana més doncs, que ens acompanyi. Isidre, gràcies, bona tarda i bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Sis minutets per arribar al punt de 4:45 de la tarda a la sintonia de Ràdio Maricel fent crònica del cap de setmana esportiu en aquesta nova edició del Temps de Descompte d'aquest dilluns, 2 de maig de 2016. En futbol venim de la jornada número 30, tant a primera com a tercera catalana. Ahir el Sobrense, com dèiem, es va aconseguir guanyar i superar d'una manera més aviat, doncs, vaja, allò que diuen els castellans, sin pena ni glòria, el Catllà a la QE. L'objectiu del conjunt tarragoní suposo que era encaixar el menys gols possibles, i per part del Sobrense amb un 11 doncs, gens habitual, aprofitant en les baixes entre lesions i sancions, doncs bé, la cosa no va acabar d'anar del tot bé. En qualsevol cas, ara parlarem del partit del Subo ahir a Aiguadols amb aquesta victòria 4-0, el fet que el Subo ja ha aconseguit els 51 punts, que està a 6è a la classificació i que li espera un exigent final de temporada que ara els explicaré. En resultats i classificació. Jornada número 30, com dèiem, el grup 2 de primera catalana que ens deixa aquests marcadors. Torredembarra 1, Redis 1, Viladecans 1, Vilanova 2, Vistalegre 4, Terrassa 0, Sant Ildefons 0, Sant Boià 3, Rapitenca 0, Vilaseca 1, Lleida B 2, Castelldefels 2, Castelldefels que va aixecar un 2-0, va estar al canto d'un duro de poder endur-se amb els 3 punts. El Sobrense, que com dèiem es va desfer del Callà per 4-0, 4-2 va guanyar l'Igualada amb l'Amposta i finalment el Balaguer 4, Jesús i Maria 1. I molta atenció perquè a falta de només 4 jornades la classificació a la part alta està que crema, està que bull. Líder Castelldefels, 61 punts. A només 3, amb 58, el Vilanova i el Sant Boià. I el Balaguer, que també està doncs, aquí en quarta posició amb 57 punts. I no podem oblidar-nos de l'Igualada, que està amb 54 punts, per si passés alguna cosa. El Sobrense, com dèiem, està 6è amb 51 punts, els mateixos que amb el Lleida Esportiu. Jesús i Maria, 48, 47 per Vistalegre, 44 per Sant Ildefons, Vilaseca, que en suma 42, 38 per Rapitenca, 33 per Viladecans, 33 punts també per Terrassa 1906, i a la part baixa trobem Redis amb 26, Amposta amb 24, Torredembarra penúltima amb 16 i 3 pel Callà. I si haguéssim de fer un titular del partit d'ahir a Aiguadols entre el Sobrense i el Callà amb aquesta victòria per 4-0, probablement, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Podria ser victòria, 3 punts i cap a casa.
Sí. penso que és el millor, no? Victòria, 3 punts i cap a casa.
D'entrada, un partit, no sé si condicionat per les baixes que tenia el Subo, no ha de servir d'excusa ni de bon tros, però bé, homes habitualment titulars com Josep Maria Mercè, com Gerard, com Pablo, el propi Josu, que tampoc va poder seure a la banqueta perquè tenia un partit de sanció. Bé, el partit convidava d'entrada a fer el que va fer el Sobrense, o el seu cos tècnic, que és donar minuts als no habituals.
Sí, clar, és que doncs era un partit per això, no? Per donar-li minuts. El que passa que doncs tampoc animava molt el rival, no? I sempre hem parlat d'això. Segon quin rival tens, doncs l'equip juga amb una intensitat o amb una altra, no?
D'entrada s'ha de reconèixer que potser a nivell mental costava i afrontar un partit d'aquestes característiques, bàsicament perquè el Callà doncs venia aquí a Aiguadols, com dèiem, a perdre, suposo, per una quantitat no important de gols, després de veure com li havien anat les cores a les últimes jornades, i el Sobrense això, no? A dir, potser amb poqueta cosa ja en tinc prou.
Sí, clar, sí, clar. I la preocupació que tenia el Callà era doncs no sortir golejat, no? I pressionava força bé, estava molt sobre dels jugadors del Sobrense i doncs el Sobrense estava angoixat, no? Vull dir, un Sobrense que estava ja
poc ritme,
li faltava ritme, en cap moment va tenir una continuïtat al seu joc, i doncs això va perjudicar la manera de jugar del Sobrense, que va trigar molt, va trigar molt en marcar el primer gol.
Sí, fixa't, el primer gol arriba al minut 40, un xut de falta d'Adrià Creixell. A primera instància semblava que la pilota l'arribava a tocar cap amb el cap, però finalment no la va tocar ningú, la pilota va entrar allò gairebé mansament al fons de la xarxa. El minut 40, l'1-0, el resultat amb què finalitzava la segona part, la primera part, perdó. A la represa sí que potser el Sobrense millora una miqueta les seves prestacions, arriben els gols, Martí Ferret que en fa un parell, el 4-0 també obra d'Abel Guerrero, que va sortir a la segona part, molts canvis, jugadors que evidentment no són habituals en l'11 del Sobrense. D'entrada, i em va semblar molt encertat la presència d'Àlex a la porteria.
Sí, va estar força bé. Sí, no, sí que ells no van arribar ni una vegada.
No va ser un partit exigent per ell, evidentment, no. Però tot el que li va arribar ho va saber,
va saber respondre. Bé, i va estar força bé. Sí, jo penso que l'aportació de l'Àlex va molt positiva. I el que parlem, que moltes vegades doncs, un està desitjant tenir minuts i quan té minuts vol demostrar el que no ha pogut demostrar al llarg de tota la temporada i no t'ha sortit les coses.
Sí, també, també. Eh? És un partit trampa en aquest sentit. Sí. És un partit trampa perquè dius, ostres, avui soc titular, probablement, doncs, sí, el que dius, no? Vull demostrar doncs, que l'entrenador s'ha equivocat no fent-me jugar i les coses no acaben de sortir del tot bé.
I és el que li va passar ahir al Suburense, no? Li va faltar ritme, li va faltar continuïtat, jugadors que van voler fer més del que podien.
I jo tinc aquella sensació, Toni, que potser ja que serà el salt de temporada, les cames ja pesen una miqueta més, el coco no està tan fresc, també, clar, a l'hora d'executar les idees.
Clar, l'objectiu ja no és el mateix, perquè tu estàs lluitant per sumar, però ja no per lluitar un joc a dalt, no? Allò de que el Sorens ha estat primer, el Sorens ja ha demostrat el que és capaç de fer, el Sorens ha sumat 51 punts, que és dir molt per un equip com el primer any.
És un exitàs.
És un èxit, sí, sí, esplèndid, no? Clar, tot això pesa les cames dels jugadors i més si tens davant un rival doncs que és la menta joc, la menta focs del grup i que doncs se va dedicar en tot moment a això, a que no li marcassin gols i encara que el Sorense li va poder fer 4 i va tenir ocasió per a fer-li com a mínim 4 més.
Partit, com diuen per allà, de guante blanco, eh? Creiem que el partit podia acabar sense cap targeta, al final l'àrbitre només en va mostrar una a Edu Díaz, jugador del Sorense, per una puntada al porter del Callà. El partit, ja els dic, sense cap mena de problema, un arbitratge molt... vaja...
Jo penso que el Sorense va passar...
Molt tranquil tot, molt, molt...
Va patir, va pagar massa factura en aquest partit amb la lesió de Huete.
Sí,
per mi
és l'únic la... però del partit d'ahir, més enllà de tot el que ens expliquem, no? D'aquest tarannà del partit, que cada vegada tenia la sensació de que estaves veient un partit que no era de primera catalana, amb molt menys ritme del que habitualment acostumem a veure. Va costar tot molt, fins i tot l'entrevista amb el Josu que estava bastant fotut, no tenia masses arguments per definir el que va passar ahir al Municipal d'Aiguadols.
Sense ganes, partit que si no estàs ficat en ell, doncs passa el que ha passat, que no té ritme, que és avorrit, que no crees ocasions de gol, que... bueno, no sé, sembla un partit d'una altra categoria, sincerament. Bueno, és una pena perquè ho hem intentat per activa i per passiva de respectar al màxim el partit i no ho hem fet.
Té un punt de decebedor, no?
Sí, per mi sí. Per mi sí, totalment. Avui és el partit més el que has dit tu, la paraula aquesta, decebedor, de tota la temporada, sens dubte, amb molta diferència.
Mm-hmm. Partit que en què ho has dit, no? Poc ritme, vas caient una miqueta amb això, no? No sé si diem el parany aquest, no? De dir, bueno, soc tan superior al rival que potser amb poc ja en tinc prou.
Bueno, no sé si soc superior al rival, la veritat és que no ho hem demostrat avui hem demostrat que sí, que quan hem apretat una mica hem fet algun gol, però no hem superat massa el rival, eh?
I a més que res, potser en el pensament dels jugadors.
Sí, en el pensament totalment, però en la pràctica ha sigut un partit bueno, que hem fet 4 gols, ells podien haver fet algun i bueno, són 3 punts menys al final del partit, però sense més història.
Avui entenc que costa fer un anàlisi del partit, més enllà de la victòria, dels 3 punts, com deies, dels 4 gols. Què? Minuts per aquells que no són habituals i poca cosa més.
Sí, bueno, per la gent que ha vingut jugant menys, doncs bueno, ha jugat 90 minuts bueno, i res més, és que no sé què dir, perquè la veritat és que estic fora de joc en l'actitud d'avui de l'equip, no ha sigut la correcta per afrontar aquest partit.
L'única nota negativa, si es pot dir alguna cosa, la lesió de l'Albert, no?
Sí, bueno, una pena perquè si té un esguins, doncs bueno, aviam si no és res i només ha sigut una torçadura, ja ho veurem.
Bueno, entenc que s'haurà de canviar el registre i de quina manera de cara a la setmana que ve. Visiteu el líder, el Castelldefels, evidentment les prestacions hauran de millorar bastant.
Sí, bueno, i nosaltres hem demostrat que quan estem concentrats competim amb tothom. Òbviament, si anem així no tenim res a rascar allà a Castelldefels, però bueno, en principi ens hem de posar les piles, suposo que els jugadors també són autocrítics i hauran de dir, bueno, avui no hem fet el millor partit, dimarts en un altre dia i diumenge pues, intentar treure els 3 punts a Castelldefels.
És que com aquell que diu, avui no ni serveix d'excusa el tema de les baixes.
No, és que no serveix d'excusa per res. O sigui, avui han sortit 11 jugadors del Sobrense, que són de la plantilla igual que els que van jugar la setmana passada i avui estan sancionats o lesionats. Això és excusa de cara al públic, de cara a dintre no és cap excusa. Avui han jugat 11 jugadors del Sobrense que tenen la confiança igual que tots i ja està, i avui no han sigut els que han sortit, han sigut tot l'equip. O sigui, tot l'equip ha estat en una nota bastant baixa.
Si ara algú de vostès està escoltant la ràdio i escolta les declaracions de Josu Julián sense saber què és el que ha fet el Sobrense, pensaran tranquil·lament, home, el Sobrense avui ha perdut, o ahir. No, el Sobrense va guanyar 4-0, però evidentment l'espectacle va ser bastant, bastant decebedor, eh? Aquesta probablement seria la paraula, el punt de decepció de veure doncs, que l'equip va desaprofitar una bona oportunitat per passar-ho bé i per fer-ho passar bé. Però ahir, Toni, ni una cosa ni l'altra. Ni els jugadors probablement s'ho van passar massa bé al camp, ni la gent que va anar, evidentment, tampoc s'ho va passar gens bé.
No, a més, era un partit molt fred, poc ambient.
Sí. Poc de tot, eh? Poc
sí,
de tot.
És que era un partit totalment fred. Doncs, com tu dius, els jugadors potser van desaprofitar la gran ocasió de passar-se-lo bé jugant amb un rival molt inferior. No lo van saber aprofitar, el partit se va fer molt llarg. A mi me se fa molt curt los partits del Sobrense sempre, i en canvi ahir me se va fer llarguíssim, no? Però en fi, si anem a mirar i quan acabi el campionat mirarem que el Sobrense va sumar los 3 punts.
Sí, sí, evidentment.
I no mirarem com ha jugat.
Pocs recordarem un partit com el d'ahir, sinó la temporada notabilíssima, eh?
Però reconeixo que ahir va ser la nit de la cara que sempre mostra el Sobrense, perquè mostra el dia, i ahir va ser totalment la nit.
Sí, sí, doncs no va ser el millor dia. Bé, en qualsevol cas, com dèiem, ara cal canviar doncs, el registre i anar amb els 5 o 6 sentits, perquè diumenge visita el camp del Castelldefels, que és el líder, després rebrà aquí el Vilaseca, haurà d'anar a Sant Boi, un Sant Boi que s'està jugant també pujar de categoria, i acabarà aquí rebent el Redis. No sabem si el Redis ja s'ha sentenciat definitivament o què, però en qualsevol cas, com els dèiem, un final exigent per a aquest Sobrense. Vinga, 4:38, gairebé 4:39. Deixem la primera, anem cap a la tercera catalana. En repassem així d'entrada els resultats que ens deixa aquesta jornada número 30, que han estat l'Olivella 1, Joventut Ribatana 4, Sant Cugat Sesgarrigues 6, Fàtima 0, Cubelles 1, Carme 3, Montserrat Igualada 3, La Granada 0, Piera 1, Sitges 1, Riudebitlles 0, Martinenca 1, La Múnia 4, Molanta 2, Anoia 1, Calaf 1 i Martorell 8, Castellví de la Marca 0. Després d'aquesta jornada 30, el Montserrat Igualada manté el liderat amb 71 punts, té a 4 el Martorell, que es col·loca segon. El Sitges, després d'empatar amb la Piera, ocuparà la tercera posició. Té els mateixos punts que el Martorell, 67, però l'average és favorable al conjunt del Martorell. El Calaf, que va punxar ahir també en la seva visita al camp de l'Anoia, es queda amb 64 punts, 56 per Cubelles, 52 per la Múnia, 51 per Martinenca, 47 per Piera, 43 per Jovent Ribatana, 36 i en desè lloc el Olivella, 33 per el Carme, l'Anoia és 12 amb 32, i a la part baixa trobem Molanta amb 30, Sant Cugat Sesgarrigues amb 29, també 29 per Riudebitlles,
i tanquen la classificació la Granada amb 25, Castellví amb 17 i Fàtima amb 15. I jo aquest matí li comentava al Toni, fixa't que el gol que va marcar aquí el Martorell ara ja fa unes quantes setmanes, però que el que pot arribar a fer aquest gol,
Sí, pot tenir molt de pes,
Sí, sí, molt de pes.
Però
sí,
molt
sí,
de, sí. De fet, ja té molt de pes.
Sí, sí, perquè el Martorell, empat de punts amb els Sitges, li pren aquesta segona posició.
Jo me temia això, jo el que no volia era...
Estem parlant del gol que va marcar aquí el Martorell, sí, que no li va servir per guanyar partit, però sí per tenir l'averatge a favor, perquè aquell partit el Sitges el va acabar guanyant per 2-1. Però el Sitges està a punt d'aconseguir també l'averatge.
Sí.
Que tal i com van les coses, crec que pot acabar sent determinant.
Molt determinant, perquè me temia això, Jo volia que el Martorell no passés als Sitges, perquè doncs ara, per lo vist, és l'equip que està més en forma, i le queda, sí que le queda dos desplaçaments complicats, perquè té que jugar al camp de la Martinenca i al camp de la Joventut Ribatana, però jo veig que el Martorell molt fort. I això a mi doncs me fa pensar moltíssim si lo podrem enganxar, si lo podrem passar ja, no de punt, sinó per al gol a barall.
D'entrada, Toni, l'única opció que et queda és guanyar els quatre partits que tens i resar perquè el Martorell punxi en algun d'aquests que acabes de comentar, especialment els que juga fora de casa, Martinenca o Juve Ribatana.
Sí, a veure, la Martinenca és un dels equips que li pot fer mal, si tenim en compte, i l'ho he explicat aquest matí, però el futbol és cada partit és diferent, que la Martinenca se va carregar al Sant Pere Rodivilla 0-1 quan més falta li fa al Sant Pere Rodivilla, però si guanyava ahir doncs ja salvava la categoria, i doncs el Sant Pere Rodivilla va ser capaç ara fa unes 6 setmanes d'empatar al camp del Martorell i fins i tot va poder guanyar-lo, no?
Sí.
Si mirem això, encara tenim les nostres opcions. És allò que dius, aquest bussejador és molt fort, però té...
un punt feble, no?
Un punt feble, no? I aprofitar aquest punt feble, Si mirem això, el que passa que és molt difícil, perquè en el futbol cada partit és una història i no sé el que passarà aquest diumenge. Jo del Sitges le pagaria 25 paelles a la Martinenca, com le va fer el Montserrat Igualada al Piera, perquè el Piera estava primat, jo no sé per qui, però estava primat perquè s'estava jugant la final de la Champions.
Bé, en qualsevol cas, el partit d'ahir acabava amb empat a un, estem referint al Sitges, que va sumar només un punt, un partit, Toni, que de fet el pots acabar perdent com el pots acabar guanyant, perquè ells van tenir la pilota al pal i l'última de Pepe. Esperem que no haguem de recordar massa temps aquesta pilota al pal de Pepe, vaja, en l'última acció del partit, perquè va ser xutar Pepe, pilota al pal i l'àrbitre pip, 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 s'ha acabat el partit.
Clar, si entra aquella pilota, sí, sí, ara no estaríem, ara estaríem més contents.
Home,
que pinxo, no?
Evidentment.
Però no va entrar, no?
Aquella sensació de que tant ha costat arribar al segon lloc, no? Que ara en una setmana el perds.
Sí, el que passa que era molt difícil aquest partit. Jo, a mi sí, me temia molt aquest camp, perquè és un camp molt petit. És un molt bon equip, perquè a veure, a mi me va emprenyar el fet de que empatés i donés tot com el va donar, però va demostrar que va competir.
Ells tenen el dret de jugar com vulguin, com puguin. I...
ells van saber competir i van saber, doncs, empatar amb els Sitges,
posar contra les cordes a més d'un moment els Sitges, un Sitges que va anar per darrere el marcador perquè va començar marcant el Piera amb un xut de falta des de la mitja lluna, un xut molt potent, molt centrat en el que Mario, evidentment, tapat per la barrera, poc va poder fer, i sortosament Pasqua a la mitja hora va poder empatar, era el gol de l'esperança, no? Perquè a la part final del primer temps van venir dues ocasions molt clares dels Sitges que no va poder aprofitar, i pensàvem, bueno, queden 45 minuts, però al Sitges li va costar, ahir va costar tot molt també,
molt, molt.
Que arribessin pilotes en condicions als del davant, molta joc aeri, evidentment, molta segona jugada, molta aprofitar refusos, poc espai, tot costa molt,
sí,
en aquestes
molt,
condicions.
Molt. Ells ho tenien la lliçó bé apresa, sabia com tenien que marcar. Pasqua, cada vegada que agafava la pilota, tenia 3 o 4 jugadors sobre. Tot això va demostrar la seva qualitat, i cada vegada que doncs agafava la pilota Pasqua generava perill.
Ahí no tens un però, jugador clar, com el Mori.
Te falta aquest jugador.
L'Alejandro Morillas, que tens... per lesió no va poder jugar, i sí que ara és molt fàcil recordar els que no hi eren. No?
Clar, però és un jugador que doncs marca. Que fa feina. I clar, potser ara estaríem parlant de que doncs no va tenir el seu dia, però és un jugador que lo necessites. I clar, si tu tens aquest jugador amb el Pasqua i Barberà, clar, ja tens quelcom més, que és el que ahir faltava una miqueta. Ahir Roberto tampoc va tenir el seu dia.
No.
I clar, és això el que va faltar. Al mig del camp també ahir doncs va tenir moltes dificultats. Defensivament l'equip molt bé, però va faltar enllaç entre el mig del camp i els homes de davant.
En resum, i com els dèiem, va costar tot molt, i quan va acabar el partit, decepció, eh? Decepció entre els jugadors, evidentment entre el cos tècnic, entre la gent que hi havia a la grada, seguidora dels Sitges, perquè érem conscients tots plegats que el Martorell no fallaria amb el Castellbí, i així va ser, li va fer 8-0, i el Sitges perdria la segona plaça. Sortosament, vaja, el Calaf doncs tampoc va passar de l'empat a un al camp de l'Anoia, i bé, està a 3 punts. Declaracions de Manuel Rodríguez en acabar amb aquest partit d'ahir, com dèiem, aquest empat a un al camp del Pira.
Sabíem que avui era el partit més complicat de tots les que quedaven, i bueno, podia passar el que ha passat, un camp molt petit on no hi ha espais per jugar res, i on han tingut ells la cert o la sort de la primera o de les poques vegades que han arribat, han fet el gol, ens ha tocat remar, i semblava que teníem el partit controlat amb l'empat, però la segona part no hem tingut sort, no hem estat encertats, digue-li com vulguis, i ens ha costat generar ocasions, i les poques que han generat doncs no han pogut entrar.
El Sitges ha tingut dues bones ocasions al final de la primera part, no? Qualsevol de les dues hagués pogut canviar el signe del partit. Bé, a toro passat és molt senzill parlar, no? Però el moment ha estat aquell, potser, no?
Bueno, allà hem tingut les dues ocasions aquestes que dius tu, una del Roberto i l'altra no recordo d'aquí, i bueno, sí, hauria pogut ser l'1-2, però teníem tota la segona part per endavant, inclús l'última la fotem al pal, vull dir que bueno, també a vegades la sort també juga a favor o en contra, i avui, bueno, jo penso que l'empat al final és un empat bastant just pel que s'ha vist. Ells han fet un partit incòmode per nosaltres, han jugat amb una intensitat màxima i ens ho han posat difícil, i les dimensions del camp no donen per res més. I bueno, és cert que ens ha faltat aquell punt de sort per fer l'1-2, però bueno, també ells han fet un alt pal que hagués pogut ser el 2-1. Vull dir que, si som sincers, el resultat és una mica el que s'ha vist, un empat davant d'un rival que més que el rival és el rival, i les circumstàncies, no?
Es podia preveure un partit tan complicat com el que s'ha acabat donant. Avui ha costat tot molt, eh?
Bueno, el que et dic, ells és un bon equip i bueno, i han corregut molt i han treballat molt i han perdut temps, han tirat pilotes fora. Bueno, és lògic, aquí tothom juga a algú, encara que no sembli, i nosaltres no serà perquè no ho hem intentat. És el que hi ha, no pots fer res. És un partit que has fet tot el que tenies que fer, ho hem fet tot més o menys bé. Davant de la situació en la que es trobàvem avui, doncs, hem intentat fer tot el que hem pogut, però no ha pogut ser.
Fins i tot ara ja l'últim tram, una miqueta a la desesperada, avançant la posició del Saràbia, veient si enganxava alguna per allà.
Bueno, hi hem estat a punt un parell de vegades d'enxufar-la, però no ha pogut entrar avui. Mira, la setmana passada va picar la cara d'un i va entrar, aquesta setmana ha tocat el pal i a més d'entrar, i on li hem el peu d'un castell a sol, ha anat al córner la pilota. Mala sort, què vols fer?
Pas enrere.
Segons com tu miris, jo... Si, fixa't que jo els deia ara, aviam, jo estic molt tranquil, jo que queden molts partits complicats per tots, i evidentment el primer que falla és el primer que té desavantatge, no? I nosaltres hem fallat avui, però no vol dir que no pugui passar al revés un altre dia. Vull dir, queda encara lliga i queden partits per tots d'aquest estil, i aquests partits pues, bueno, tenen aquestes coses que si no estàs no tens una mica de sort o el rival pues, té aquella i arriba i te la fa i tu et poses una mica nerviós i bueno, té això, no? I pot passar.
T'han acostat, la sensació és que t'han acostat assolir la segona posició, que avui marxes aquí probablement pensant que l'acabaràs perdent.
Bueno, el més probable és que avui la perdem, la segona posició, però no vol dir que al final no ho siguem segons. És, bueno, no ho havíem sigut fins ara segons, hem estat una jornada, veurem a veure què passa aquesta tarda, els partits s'han de jugar tots, i a partir d'aquí veurem. Si la perdem, pues, seguirem remant, igual que hem remat fins ara, per aconseguir l'objectiu. Vull dir, no queda un altre, queden quatre finals igualment per nosaltres i ara encara més tenim que sumar els 12 punts que queden i intentar, pues, això, esperar que ara, bueno, si no depèn de tu, pues esperar que punxi algú, però torno a repetir, els partits s'han de jugar, el rival no ha guanyat, ningú dels dos rivals que tenim ho han guanyat tot, per tant hem de seguir treballant.
Com estan els nanos?
Bueno, ara tocats, evidentment, després de l'empat d'avui, pues, tocats, és evident que després del que ens ha costat arribar on estem, on estàvem, pues, l'empat d'avui no fa gràcia, però, bueno, torno a repetir, estem allà, continuem tenint les nostres opcions, la diferència és que tornes a no dependre de tu i, bueno, i però no sabem si la setmana que ve tot serà al revés o serà igual, ja ho veurem.
Bé, doncs, arribats a aquest punt, queden 4 jornades, ara estava mirant el que li queda al Martorell, bàsicament ara sí que ens hem de centrar en el Martorell. Montserrat Igualada serà complicat treure'l d'allà i el Calaf, també havent punxat ahir, potser té difícil accés a aquesta segona plaça. El Martorell té ara, com a potser més complicats, els partits de fora, que juga al camp de la Martinenca i al camp de la Jovent Ribatana, però a casa en rep el Fàtima i acabarà el campionat rebent el Molanta. Bé, això és el que hi ha, Toni, no? Aquest el que estàvem comentant ara fora del micròfon, que, clar, el problema és que no depèn de tu.
No depèn de...
Tu has de fer la feina, evidentment, sumar 12 punts, el que li queda al Sitges, que és la Múnia, ha d'anar a...
El Sitges té la Múnia...
Jolines, ara a Olivella, perdó.
A Olivella,
rep el Sant Cugat Sesgarrigues i acaba amb el Riudebitlles.
I acaba, fora. Que també és un camp que me preocupa.
Sí, quina última jornada ens pot esperar.
Vull dir que també és un camp que me preocupa molt, com me preocupa el Piera. Me preocupava el Piera i mira...
I ara és molt fàcil dir-ho, i també s'ho comentava amb el Toni. El problema no és empatar i a Piera, o el problema no és que deixis 2 punts a Calaf, o que perdis a Montserrat Igualada. El problema és l'inici que fas de campionat, que clar, tu perds 12 punts d'una atacada, i clar, aquests 12 punts ja els vas arrossegant tota la lliga, tot el campionat, i són aquests 12 punts, si no 12, te'n falten què? 4, 5, 6, 7?
Sí, és que els de dalt han perdut molt poc. No han fallat, han fet la seva feina.
I així, amb tot, el Sitges ha perdut 5 partits.
Sí,
que venia de 8 victòries consecutives, no? Aquest és el que deia el Manel, home, si haguéssim guanyat tot ens plantàvem amb 13 victòries consecutives, que és una borrada.
Sí,
una borrada.
Sí.
En fi, ara esperar, Toni, esperar que soni la flauta màgica,
Sí, esperar que soni la flauta, una flauta...
Que sigui flauta dolça, flauta travessera, que sigui com sigui.
Que tindria que començar a sonar ja aquesta setmana, no? Perquè aquest partit de la Martinenca és el que li pot fer mal al Martorell.
El Sitges que rebrà la Múnia aquest proper dissabte a Aigua Dolça a 5:45 de la tarda i sens dubte també estem davant de 4 jornades, un mes de competició que és just el que falta, apassionant. Anem a la quarta, Toni, perquè el Subo B ho té molt, molt a prop, això, eh?
Aquests ho tenen bé.
Aquests sí que ho tenen bé.
Aquests ho tenen molt bé perquè tenen 6 punts per sumar un. Uh-huh. I doncs...
De 6 n'han de fer un, eh? Vull dir, aquí és tan fàcil com això.
I a més, n'hi ha una cosa a favor d'aquest suborense, que juga el dissabte. El dissabte juga al camp de les Cabanyes.
A les 5 de la tarda.
A les 5 de la tarda. Doncs aquest sobrens el dissabte, amb un puntet, ja pot ser campió aquest cap de setmana.
Ja no ha d'esperar si l'Hortonenc, si l'altre, no. Suma un punt, ja pot celebrar com vulgui el seu ascens, històrica fita per aquest sobrens B, en la seva primera, diríem, segona participació, perquè es va crear l'equip, va tenir l'impàs de la temporada passada i ara es va tornar a crear sota la tutela, en aquest cas, de l'Ernest Serra, que està fent una gran campanya des de la banqueta, evidentment, amb els jugadors. Un Sobrense B que ahir doncs, es va desfer 6-1 del Sant Pau d'Urdal i l'Hortonenc li va fer un sagnant 9-0 al Ribas. Déu-n'hi-do al Ribas el que està patint en aquest sí, final de temporada.
M'arribava un missatge avui de Carles Martínez i em deia lo que vaig viure el diumenge costa molt de viure'l. Diu, quan acabi el campionat ja diré quins jugadors he tingut.
Ja.
Això és molt fort, eh?
Sí, sí. Home, suposo molt que fort, la gent del Ribas no deu estar...
I te lo dic clarament tal com m'ha arribat el test, deia això, això és molt fort.
Sí, sí, no, evidentment. Pobra imatge, evidentment, la del Ribas ahir al camp de l'Hortonenc. Sobrense B, líder a 78 punts, Hortonenc segon amb 72. Repetim, el Sobrense, amb un puntet al camp de les Cabanyes, en tindrà suficient per ser nou equip de tercera catalana. Vinga, obrim plana poliesportiva, hem de parlar també de futbol femení a la primera divisió, grup primer, derrota previsible, tot s'ha de dir, del primer equip femení del Sobrense, que va perdre amb ahir 1-4 amb el líder, amb la Fundació Atlètic Vilafranca. El torneig complementari infantil cadet, jornada número 4, amb empat a 5 entre el Sobrense i el Cornellà, ahir també el Municipal d'Aiguadols. I pel que fa a l'Aleví infantil, ahir jugava la seva última jornada de la segona divisió, va guanyar, vaja, va golejar 10-2 als amics i veterans als Pallaresos, acaba com a segon classificat amb 61 punts, amb un balanç de 20 victòries, un empat i 3 derrotes. A la Lliga Nacional Catalana de Futbol Sala, jornada número 24. L'agrupació esportiva de les Botigues de Sitges, que va sortir derrotada de la seva visita a la pista del Ripoll. Queda poquet ja per acabar aquesta Lliga Nacional Catalana de Futbol Sala. Les Botigues de Sitges, des de fa unes quantes jornades, ja sap que ha perdut categoria, però bé, com a mínim estan donant la cara en aquestes últimes jornades. Hem de parlar també de la Copa de Sitges, perquè en aquest passat divendres es va fer el sorteig de les semifinals aquí a Pinsbens. El resultat d'aquest sorteig és que la primera semifinal serà el restaurant La Sínia Atlético Orola 57 i el Celca Bar GSG. Tots dos partits es jugaran a les 10 del matí aquí a Pinsbens, al pavelló de Pinsbens, aquest proper diumenge, dia 8 de maig. Després, immediatament després, es jugarà el partit per al tercer quart lloc i, sense pausa, la gran final, és a dir, que tot es rematarà aquest proper cap de setmana, aquest proper diumenge, dia 8 de maig. I hem de parlar, com no, d'hoquei patins, perquè a la segona catalana, en el grup D, s'ha disputat la 27a jornada amb el Club Patí Sitges, que segueix apurant encara les seves opcions. Són poques, hem de ser francs, són poques, però encara hi són. Va guanyar aquest passat dissabte 9-6 el Club Olesa Patí. Toni, hem de ser sincers, però hi ha aquesta petita espurna que tu ens comentaves aquest matí, que és que els problemes que té el Calafell a nivell de club podrien obligar el Calafell a renunciar, en cas que ho aconseguís, l'ascens de categoria.
Sí, sí, perquè tindrien un equip més alt que, lògicament, perderà la categoria.
Sí, sí, l'equip d'Hockey Lliga, evidentment.
Fell,
sí, sí, sí.
A l'altre baixaria també, i doncs què passa? Que pot renunciar, però compta una cosa, doncs no segur, el que passa que tu tens que fer la feina
i esperar
que soni la flauta. Ara sí que tens que esperar que soni la flauta.
Queden tres partits, i déu-n'hi-do quins tres partits li queden al Club Patí Sitges. Va al Picat aquest dissabte, rep aquí el Casal, l'Espluga, i acabarà a la pista del Calafell. Un Calafell que ara, conjuntament amb el Lleida, lidera la classificació amb 59 punts. El Club Patí Sitges és tercer amb 52, està a 7, lluny. Però bé, ens agafem una miqueta aquesta opció.
L'objectiu, quedar per sobre del Vilanova. Tan sols això.
Sí, sí, Vilanova que en aquests moments s'està a 6 punts del Club Patí Sitges. En fi, que ho hem de deixar aquí. Arribem ja gairebé al punt de les 5 de la tarda. Toni, gràcies.
Molt bé.
I a vostès moltíssimes gràcies de nou per fer-nos confiança. Tornem dimecres a la tertúlia de Pilotes Fora, ja ho saben, a partir de les 4 de la tarda en punt. Adéu-siau.